I després de l'entrevista avui amb el director de l'Institut Mare Déu de la Candelera, amb Xavi Sánchez, arribem a la part final del programa i tornem després de les vacances d'aquest estiu al Naturalment. I ens acompanyen la Eli Bonfill, també l'Aurora Requena i Xavier Soler. Molt bé, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com esteu?
Hola, bon dia. Molt bon bé. Dia.
Molt bé, molt bé.
Com anar l'estiu?
Recuperant-nos de l'estiu.
Sí?
Molt intens.
Esperant l'hivern i el fred.
És que aquí no hem fet moltes vacances, llavors estem cansades.
Una pregunta curiosa, heu estat més dalt o baix de l'aigua?
Jo baix.
Ell és baix, jo no.
Jo crec que començarà a sortir-me ja escames i branques de tantes hores que hem passat sota l'aigua. Però és guai, no? Com anant al mateix lloc a diari sota l'aigua i encara cada dia ens sorprèn la natura, no? Les coses que veiem.
Cada dia hi ha coses noves, no? A descobrir.
Sempre, i això és molt guai, no? Que no cal anar al Carib ni a llocs tropicals a veure coses boniques, que aquí al costat de casa, a 5 minuts de casa, tenim coses meravelloses que veure.
És que al final, si fem una similitud entre el Carib i la costa nostra, acaba sent igual. Aigües transparents, peix, sí. Bussejadors, sí. Turisme, i la turisme actiu, gent a les platges.
Només falta una mica de coral, de colors i tal.
Sí, també
però bueno, que és qüestió de gustos.
Ho canviem,
no?
Per unes quantes mates de Posidònia i anem a
servir. Sí, i un amic l'altre dia que posava una comparació sobre això al Facebook ho deia, diu, ostres, diu, el tema de la seguretat, per exemple, al Mediterrani, per mi, diu, passa per sobre de lo visualment atractiu de llocs tropicals, perquè ell va estar a Indonèsia, penso que va ser, i diu, clar, allà tot és molt, molt bonic, però tot pica, és superverinós, no pots tocar això perquè no sé què, compte que vindrà el tauró, i clar, hi ha tants de perills al teu voltant, diu, que no fas l'activitat tranquil, sempre estàs angoixat, diu, sí. I aquí en canvi la seguretat que tens, no? Diu, això no té preu.
L'estrès sempre és bo.
Sí.
D'allò no puc tocar això, aquí se m'acaba l'aire.
Sí, sí, ell ho comparava i deia, hòstia, jo et xalo molt més de quedar-me aquí, diu, que anar a patir.
Tot i que nosaltres anem al Carib, però sí que ens arriben cada vegada més espècies invasores. Avui en volen parlar d'una alga que s'ha detectat per Catalunya i aquest estiu l'heu detectat aquí a la nostra mar, a l'Ametlla de Mar, i serà el tema que tractarem al nostre Naturalment. Tots els dimarts, i avui parlem d'aquesta alga que se'n diu...
Caulerpa cilindracea.
Naturalment, els dimarts el Sempre amb tu a la Cala Ràdio amb l'Aurora Requena, l'Eli Bonfill i en Xavier Soler, i avui volem parlar d'aquesta alga invasora, aquesta alga que, com ens avançava, se'n diu Caulerpa cilindracea. També l'hem buscat i hem vist que abans se'n deia Caulerpa racemosa. Ens explica una miqueta això i sí que és una alga i com es pot afectar?
El nom de racemosa venia perquè forma com una mena de raïms, no? Recorda els raïms, unes tiretes amb unes boletes petitetes, llavors d'aquí li va venir. El que passa és que en la ciència els noms no són una cosa que duri de per vida, perquè a mesura que van avançant amb nous sistemes de classificació, i en aquest cas ara la genètica que està avançant moltíssim, doncs fan que de cap i volta una cosa que tenia un nom i està classificada en una família canvia de família i li canvia el nom.
Estem parlant d'una alga invasora que ens afecta o a què afecta?
És una alga que prové d'Austràlia, per tant una zona d'un mar tropical i que a poc a poc s'ha anat estenent fins aquí i llavors el que fa és que canvia la nostra comunitat, no? Si està ella, doncs és capaç de desplaçar altres espècies d'algues o fins i tot en el nostre cas doncs, de fanerògames com la Posidònia, perquè ocupa el seu espai i és una alga que és reptant, no? Va pel terra estenent-se, igual que a vegades hem parlat de plantes terrestres com l'ungla de gat, no? Que són reptants, doncs la Caulerpa té aquesta funció reptant, doncs pot recobrir les nostres comunitats algals o la nostra Posidònia. I això és el perill que hi ha, no? De que pugui carregar-se el que nosaltres tenim aquí.
D'altra banda, al ser una espècie al·lòctona, no té cap tipus de predador, els peixos no la identifiquen com algo potencialment menjable i bueno, ella va fent, va creixent i bueno, què diem? Se'n trenca un tros i se'n reprodueix i creix una altra planta. i així pues, a poc a poc va colonitzant segurament, i abans ho comentàvem, no? L'origen d'esta planta al Mediterrani segurament deu ser amb algun transport, alguna embarcació, algo que s'ha enganxat als baixos d'un barco, per exemple, i, bueno, i ha fet cap aquí. Com ha passat el musclo zebra al delta de l'Ebre, o com qualsevol altra espècie. Clar, el comerç és internacional, els barcos se lliguen per tot arreu, avions, transports, mercaderies i demés, i juntament pues, amb un contenidor que ens ve d'Indonèsia, de la Xina o d'Austràlia, ens pues, porta pues, altres coses.
Clar, és una miqueta el problema de les espècies invasores al mar, no? Que és molt complicat, primer, de saber fins a on ha arribat aquesta invasió, no? D'on s'han colonitzat. Per això és molt important totes les observacions que la gent pugui fer, no? Tots els bussejadors o la gent que estigui a l'aigua que pugui fer. Llavors és molt difícil de saber fins a on ha arribat i molt difícil d'erradicar, no? Ja passa en terra amb les plantes que són invasores, també costa molt, però al mar encara, com tot el mar costa, tota la logística al mar costa, intentar fer alguna cosa, intentar treure-la, és molt complicat, perquè que això ho deia el Xavi, amb una boleta d'aquestes, ja deixa-ho, no? Si et queda una boleta, treus una mate, queda una boleta, no oblida't, perquè tornarà a sortir.
Perquè ens deies que és com un raïm, no? Sí. Com la descriuríeu?
Sí, tu hauries de veure com una mena de... com unes tiges allargades i molt primetes, i de cada tija surten raïmets, no? Boletes, petitetes. Uh-huh. Llavors, d'aquí va venir el nom, no? De racemosa, perquè sembla que fes, no? Els racimos, que diuen en castellà. No? Les...
I quina medida té? És molt, molt llarga?
Depèn de... perquè un sol individu pot ser molt gran, no? Llavors és molt difícil establir una mida.
Clar, entenc més extens, no? Sí. Com a més pla,
sí,
no?
Sí, s'ha d'imaginar com una cosa tapissant.
Va fent molt bé, com una alfombra.
I d'altura?
No, uns pocs centímetres d'altura, no. I el que és en la tija, diguem-ne, tampoc és molt gruixuda.
Color?
No és, tampoc.
Quin color?
Un color molt bonic, la veritat.
Sí, un verd així,
un verd
brillant.
Preciós, sí. Crida l'atenció, vull dir, tant la forma com el color, crida l'atenció com per a... que és fàcil de reconèixer, per això.
I l'heu trobat a molta profunditat o no?
En el cas de l'ametlla, no l'hem... no s'ha trobat a més de 10 metres de fondària, però altres punts de Cambrils, Torredembarra, sí que l'han trobat a més fondària, vull dir que és bastant resistent. Per ser una alga, és bastant tot terreny.
Qui va ser? Quin poble va fer el crit d'alarma?
Doncs al Mediterrani a diversos punts es va trobar, perquè doncs, hi ha tota una sèrie, una xarxa d'observadors per tota la Mediterrània que van entrar en observacions d'aquest tipus. I es va trobar sobretot a la zona de Líbia, tota aquesta part del nord d'Àfrica, que van ser els primers que van fer l'alarma, i llavors es va començar a estendre. Ara veuries un mapa de distribució, veuries que està per tota la part sud d'Europa, la part mediterrània d'Europa, i per la part sud de la península Ibèrica. Només li quedava aquest raconet, no, de la zona catalana, li quedava encara per colonitzar-la, la zona del Golf de Lleó, i ja comença a trobar-se a diversos punts.
Ja vimos dia que, clar, no hi ha depredador. Què hem de fer? Alguna cosa s'ha de fer?
Bueno, al final, aquestes coses moltes vegades tenen un creixement exponencial. Les poblacions de invasores, o no només a nivell de plantes, sinó a nivell de fauna també, tenen creixements exponencials en períodes de desenvolupament, i que possiblement les condicions climàtiques són molt favorables per a ells, tot i que hi ha espècies molt, molt resistents, com per exemple aquesta espècie. És curiós trobar una alga verda a tanta profunditat.
Sí, no? I en ple estiu, no? Perquè la comunitat d'algues verdes a l'estiu desapareix bastant, no? Perquè se la mengen alguns organismes que s'alimenten d'algues. Doncs
pues aquests creixements exponencials després tenen un període d'estabilitat, i després, en molts de casos, i per sort, no sempre... a vegades no és així, però per sort algunes d'elles acaben desapareixent, no? I aquesta alarma que en un principi es crea perquè està ocupant molts de territoris, perquè s'està distribuint per una àrea molt gran amb una velocitat molt, molt ràpida, pot ser que a pur d'anys també vagi desapareixent.
Sí, o s'estabilitzi i arribi un moment que tampoc suposi un problema o un inconvenient per les espècies pròpies del Mediterrani.
No obstant, sempre és un crit d'alarma trobar una espècie invasora. I abans ho comentàvem, un dels primers crits d'alarma a nivell d'algues i que portava a espècies del Mediterrani a desplaçar-se i demés, era el cas també del gènere caulerpa, la caulerpa taxifòlia, que va ser molt mediàtic al seu moment perquè es va escapar dels aquaris del
de
museu
Monaco.
Del museu Cousteau
i demés. Va afectar molt a les Illes Balears, va afectar molt. Mm-hmm.
I bueno, d'un temps cap aquí, no sé ara ben bé com deuen estar les poblacions, potser conèixer una miqueta el seguiment i demés, però tampoc no se'n sent parlar moltíssim. Tothom tenia por de que mos arribés aquí. Els pescadors estaven molt conscienciats. Jo me recordo que llavors pues, a la barca de casa pues, mon pare sempre, llogat estan pescant, anava al tanto per si en trobàvem un bri, per poder informar algú altre, no?, de que havia arribat aquí. L'alarma s'ha anat diluint, no?, i ara ja no se'n senten parlar
no,
tant. Sí que és veritat
que... cartells de totes les confraries de pescadors, vull dir que es manté per si de cas, però crec que les comunitats que ja estan bastant estabilitzades.
Molt bé, però és el que diem. Esperar a veure què passa. Això és una a veure què passa.
Home, i a més, hem de recordar sempre que, vull dir, la natura està viva i sempre s'ha mogut, des dels seus termes, sempre s'ha mogut d'un costat a l'altre. El que passa és que ara, amb l'ésser humà i amb tot això del transport, pues, tot s'accelera molt més i passa molt més ràpid. Però d'alguna manera moltes espècies han estat invasores en algun moment i ara són totalment espècies
sí,
del Mediterrani.
El que es coneix com a naturalitzades, espècies naturalitzades. Ningú diria que una carpa, un carpí de riu, és una espècie forània. No té l'origen aquí, va ser portada pels àrabs, si no recordo malament. I ara el riu pues, ja és una espècie més integrada, que al seu moment segurament va causar un delta baix a l'ecosistema per la introducció, segurament. No obstant, sí que és veritat que en els moviments que ara que fa l'home, les espècies invasores o les espècies forànies, a mi invasores és una paraula que m'acaba de quedar.
Sí, només invasores quan fan mal, quan fan mal, alòctona de
forànies. Cada vegada n'hi ha més. L'altre dia llegia un article al riu Ebre, no sé, ara potser exagero, no recordo exactament la dada, però recordo que eren 80% de les espècies de peixos que hi ha al riu
sí.
Eren forànies.
És molt gran el percentatge.
És una cosa escandalosa. Però bueno, és la dinàmica de l'home.
Però també és l'evolució, no?
L'evolució
de les espècies s'han anat transformant
sí,
al llarg dels anys.
Molt accelerada, d'una manera molt poc natural, diguem-ne, no?
Clar.
Com no podrien fer-lo amb els seus propis recursos, d'alguna manera, no? Aquest alga des d'Austràlia està aquí, no sé com s'ho faria per arribar.
Clar, cada vegada les distàncies són més curtes també,
clar,
no?
Sí.
I parlem de l'alga, però també hi ha altres animals i altres plantes invasores.
Sí, també abans de començar el programa ho comentàvem també, no? El fet de, ara fa poc, amb un article de no sé quin diari era, vaig llegir que s'havia vist el peix, el lleó marí, no? Que és aquesta espècie de que és propi dels ambients tropicals, marins, aquella espècie d'escorpa, unes punxes aquelles tan exagerades, aquells vels, una cosa tan exuberant. Al Mediterrani se n'havien fet avistaments.
Sí, fa poc va haver-hi un albirament en Balears, crec que a Mallorca.
Balears,
no hi ha fotografia, llavors queda una mica en el dubte, però es pensa que ja s'ha vist un.
I bueno, fa un parell d'anys, no molt més, estàvem parlant aquí del peix globo.
Sí, a més,
donàvem
també
una mica l'alerta de que pescadors del poble ja n'havien agafat.
També el que s'ha parlat molt i recentment ja s'ha aprovat el seu consum i la venda a la confraria de Sant Carles de la Ràpita és del cranc blau.
El cranc blau. Sí, és una bona manera d'assimilar que hi ha espècies que han vingut per quedar-se i que no marxaran, no? Llavors més val intentar buscar com integrar-les en la comunitat perquè no trastoquin molt, sinó que en puguem treure algun benefici. De fet, amb el peix lleó, a la zona de Turquia i Grècia, allà, sobretot molt Turquia, s'està comercialitzant el peix lleó, s'està generant una pesqueria entorn al peix lleó per intentar això, doncs una mica que no destorti tant l'ecosistema. Perquè el problema a vegades no és que vagin, és que causin un dany així molt concret, sinó que ells estiguin a la cadena alimentària destorta una mica tota la resta de la cadena. No?
Clar, home, val a dir que al seu ecosistema, a l'ambient propi, o sigui, al seu ambient propi, este peix, ja és plaga, o sigui, ja està creixent d'una manera desmesurada. Bueno,
sí, és que és molt agressiu. Això és el que passa moltes vegades amb les espècies forànies, no? Que són molt fortes, per això han resistit viatges amunt i avall, i clar, quan arriben aquí són tots terrenys, no?
Sí.
I llavors, clar, m'aixequen a les nostres.
També s'ha ficat molt de moda el comerç en espècie, comerç per a mascotes, d'espècies totalment exòtiques que a vegades no venen ni al cas. O sigui, des de lo rentador, ara és moda tindre un os rentador a casa.
Sí.
Un mapatge, que coneixem sempre com a mapatge, un os rentador, pues has de tindre a casa un bitxo que quan se't fa gran és agressiu com en sol. O sigui, és molt territorial, és agressiu. I clar, quan és petitet és un ossito de peluche, però quan se fa gran i comença a destrossar la casa, el que llavors feia gràcia, ara és un perill. Doncs pues bueno, aquestes coses...
I què en fem?
Has de ser conscient del que et compres. I hem de ser conscients de que, a veure, no totes les espècies poden tindre a casa. Jo admiro molt una persona que pot tindre a casa un porc...
Un porc senglar d'aquest?
No, no. Com si diu, un porc vietnamita. Jo admiro tindre un bitxo d'aquest a casa perquè jo no tindria, no sabria ni com tindre.
Un uron d'aquests.
I molt carinyós no deu ser, tampoc.
Dins el pis? Parlem de...
Dins el pis.
Jo he vist gent que té porcs d'aquests a casa, com que té un gos.
Clar,
no?
Després,
la mascota, la que té una passeja.
Comença a pesar 50-60 quilos i el primer que fa la gent és amollar-lo al camp. Pues ja hi ha caçadors que han caçat porcs senglars barrejats amb porc vietnamita, amb tocino vietnamita. Clar, tot això és increïble el que està passant. O sigui, i el mateix amb peixos, i bueno, hem de ser conscients de que, a veure, la famosa tortuga de Florida que amollem a les basses, per favor, que ningú molla una tortuga de Florida a les nostres basses. Perquè a més és un delicte ambiental, que és penat.
Sí.
Està molt penat.
I és molt perillosa aquesta tortuga, ara, és molt agressiva.
I creix molt.
Digues.
I des de fa poc han implantat una llei, que jo que em moc pel món de l'aquariofilia i demés, espècies que a nivell d'aquariofilia estan molt valorades i demés, com per exemple els cois, que són una espècie de carpa japonesa que és el peix més car del món, però un coi d'això s'han arribat a pagar $2 milions, si no recordo malament.
Carai.
Una estructura de dibuix concreta i demés, doncs ara aquí a Espanya ho han vetat. Per què? Perquè també pot ser una espècie invasora potencial. I no només multaran a la persona que la tingui, sinó que a més, no, o sigui, no, al comprador, sinó que a més a la botiga, que això ja està bé també. Això ja està bé també, que he de dir, no, o sigui, el qui ho té i el qui la ve.
Clar,
la
és que les botigues que es dediquen a això han de saber què estan portant, no? I han de ser capaços d'informar els compradors de què els estan venent i quines conseqüències té si després s'alliberés aquest animal. Clar. No? Però és que ja per començar no hauríem de tenir espècies d'altres llocs als nostres aquaris o a les nostres cases. No té sentit, si volem veure peixets bonics, hi ha uns documentals preciosos on podem veure tots aquests peixets bonics.
Bueno,
però sempre pot ser el cas que comprem la tortugueta, que comprem el peixet que ens fa gràcia i creix. Llavors no l'hem de mullar, però
no,
què podem fer?
Hi ha centres de recuperació de fauna al Delta de l'Ebre, ens podem ficar en contacte al 112 i ens informaran de què hem de fer amb l'espècie, ens vindran uns agents rurals, ens prendran l'animalet, possiblement serà un drama a casa, perquè si tenim cria serà un drama, però és el correcte el que has de fer. És portar l'animal a un centre de recuperació de fauna i allí pots li donar el tractament que pertoqui. Especialitzats en rèptils, en esquefa, tot i que al Delta també en recollixen, i bueno, hem de ser conscients de tot això. Vull dir, al final el nostre planeta s'està convertint en un dalt i baix d'afectacions provocades per l'home i les espècies pròpies dels ambients mediterranis. El mateix passaria si una espècie mediterrània s'adaptés a un ambient tropical.
Sí, de fet, ja passa, hi ha molts països que està vetat l'entrada d'animals, no? Austràlia, per exemple, o Canadà.
Sí, sí.
Hi ha països que tenen la seva natura encara en prou bon estat de conservació i
els australians van tenir un problema dels conills, no?
Clar,
fa anys,
això anava a comentar.
Estan bastant escarmentats de portar espècies que no eren el seu hàbitat, perquè van tenir unes colònies de conills que no podien fer res amb elles.
Doncs des d'aquí intentem sensibilitzar una mica a tots els nostres oients, sensibilitzar la població davant de la pertinença d'aquests animalons que comprem, que ens encapritxem o que ens regalen, no? I sobretot això, no mullar-los.
No.
E intentar adoptar també, no? Jo crec.
I aquesta crida, l'alga invasora, Caulerpa racemosa, primer, i ara es diu Caulerpa...
Cilindràcia.
Però si vols li fiquem un altre nom,
jo,
eh? Vols que la bategem amb un altre nom?
La bategem com lo raïmet.
Lo raïmet. Molt bé.
Des d'aquí aquesta crida, si algú que ara fa bon temps va a la platja, la veu, on es pot adreçar? Jo he vist i em sembla que aquí n'hi ha.
Doncs a la pàgina web observadorsdelmar.cat. Allà poden anotar l'observació. Sobretot és molt important si tenim fotografies i si podem dir a quina fondària es troba, perquè així ajuda una miqueta els científics a poder fer un mapa i saber una miqueta quina tolerància té aquesta alga a diferents ambients, no? A diferents fondàries.
Perquè de fet s'ha trobat només per la zona de Sant Jordi, hem parlat.
A Calavidre, Sant Jordi, a Calafató i a Calalloveta.
Per la zona de l'Estany,
de moment ningú ha detectat.
També són zones on hi ha molts de bussejadors, o sigui, són especialment zones d'inversions de bussejadors, que potser se pot trobar en un altre lloc i no... Com que no hi ha tanta freqüència de gent que en sàpiga el que és, doncs potser no l'ha vist. Esperem que no sigui aquesta la raó, però ja podria ser. Perquè a vegades el fet d'estar o no estar és que si n'hi hagi o no n'hi hagi d'observadors, no? gent que l'hagi pogut veure.
Doncs feta aquesta crida i aquest advertiment, moltes gràcies per ser aquí, per començar temporada, per començar un nou curs. Eli, Aurora, Javi, i fins dimarts vinent.
Molt bé, molt bé.
Adéu.